Ràdio Vilafranca.
Al Penedès en xarxa tenim un regal anticipat de Reis, i és que Ses Majestats s'han avançat i abans d'acomiadar l'any ens han deixat ja un regal en majúscules, i és que a partir d'ara entoma la secció cinematogràfica del magazín Cineclub Vilafranca. Avui ens acompanyen el Miquel Felipe i la Lídia Oñate de Cineclub Vilafranca per començar aquesta nova etapa amb nosaltres. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia.
Lídia, som a les portes de Nadal i, a banda d'aquest regal que tenim nosaltres al magazín, Cineclub Vilafranca també fa propostes en clau nadalenca, en clau de regal, com un cicle nadalenc que s'estrena per Sant Esteve. Tot una novetat.
Exacte, sí. Tots veiem el Nadal com una època molt entranyable, molt llaminera per generar també noves propostes, i una d'elles era recuperar aquests clàssics que formen part de la història del cinema i que tenen un motiu nadalenc. Sense més preàmbuls, anunciar-vos que es podrà veure en pantalla gran Love Actually, que és una de les pel·lícules romàntiques per excel·lència.
Que s'ha de veure sí o sí cada
Exacte.
Nadal una altra vegada.
Exacte, si sí, Pretty Woman ho és durant tot l'any, Love Actually, no coneixem un Nadal sense Love Actually, no? I a més veure-ho això al cinema, que és com millor es disfruten, no, es gaudeixen les pel·lícules.
Love Actually obre aquest cicle per Sant Esteve i són 4 dies, 4 pel·lícules.
Exacte, una per dia, per no empatxar-nos, com si diguéssim, que puguem tenir els dinars familiars i que després, al vespre o tarda, puguem gaudir de cinema, no? Una altra de les pel·lícules que també volíem recuperar, que havia projectat Cineclub Vilafranca fa ja molts anys, quan es va estrenar, crec que els vols de finals dels 90, Los Amigos de Peter, que ja us dic que pels més adults probablement ja la recordaran, però pels potser de 30 a 20 sigui nova, no? Que en el meu cas, per exemple, jo encara no l'he vist. De les 4 és la que em falta i tinc moltes ganes de veure-la. Per la part que toca més a famílies i pares, nens, que puguin gaudir de Pesadilla Antes de Navidad i de Solo en casa, que són dues pel·lícules que molts de nosaltres recordarem amb molt d'estima perquè formen part de les nostres memòries més emotives, doncs això, que sàpiguen que les podran veure.
Clàssics contemporanis, no?
Exacte. I a més hi ha dos atractius també per al públic més cinèfil, i és que tant Love Actually com Los Amigos de Peter les podran veure en versió original subtitulada. Llavors, clar, veure un Hugh Grant en la seva llengua materna, doncs és una altra cosa, no?
És un plus, i tant, i tant.
Exacte.
Apunteu Love Actually per Sant Esteve a les 7 de la tarda, Los Amigos de Peter el 27 de desembre a les 9 de la nit, Pesadilla Antes de Navidad dissabte 28 de desembre a les 6, i Solo en Casa, que tanca el cicle, diumenge 29 de desembre a les 5 de la tarda. No només ens proposeu aquest cicle, sinó que per redoblar aquest esperit nadalenc i afegiu panetone també.
Exacte, molt important. No només és cinema, sinó que hem volgut endolcir aquestes dates amb una col·laboració amb La Granja que ens permetrà oferir packs molt especials de 2 i de 4 entrades que tindran un panetone incorporat. Llavors, tots aquells que vulguin anar amb família, amics, en parella, el que sigui, o anar sols però veure un parell de pel·lícules, o totes quatre, que sàpiguen que si compren aquest pack tindran un panetone de xocolata.
Pregunto, es podrà menjar a la sala de cinema o ja seria massa agosarat?
Seria agosarat perquè si tothom que ha tastat un panetone sap que allò bé no pot acabar, vull dir que es queda tot esmicolat, és molt complicat. Però és veritat que poden comprar crispetes, poden comprar llaminadures i poden beure això. Es pot fer a la sala Kubrick, haig de dir, perquè el cicle és molt important. El cicle es farà a la sala Zazí. Que ho sàpiga tothom perquè després no ens perdem, i allà tindran aigua, Si volen portar llaminadures és una altra cosa, però que sàpiguen això. Si volen comprar-ho Kubrick i anar a, després de veure-ho a l'assassí, doncs, seria això. Però bé, bueno, el panettone jo crec que és per, gaudir-lo més en família i a, casa.
I a taula.
No?
Sí.
Exacte, a taula.
Sí.
Recordar també els preus. El pack de dues entrades té un preu molt, assequible, de 12 euros, dues entrades més un panettone, i l'altra són 20 euros, quatre entrades i un panettone.
Això és un regalàs que ens fa Cineclub i que esperem que qualli i que continuï el Nadal que ve. Però, a banda, si encara us falta alguna idea per regalar tions, Amics Invisibles, el que sigui, feu una proposta.
Exacte. El tradicional pack de 5 entrades més crispetes que ja teníem a la venda des de fa força temps, li afegim una opció que estarà disponible a partir ja de... Ja ho està, des d'aquestes festes. Una opció de tenir una llauna que emula les històriques llaunes de cel·luloide quan encara es projectava majoritàriament en 35 mil·límetres. Alguns cinemes encara ho segueixen fent, però és veritat que ja, la veritat, és tot en digital. Però aquesta llauna és molt especial perquè allà estarà incorporat doncs, el pack d'entrades. Ho dic una mica per vestir una mica millor, perquè fins ara és veritat que teníem un sobre o una caixeta que quedava molt, cuqui, però ara tenim una cosa més, vestida i més lluïda. No?
Per quan surt?
Doncs ja està a la venda. Ja tot això que t'estic dient ja es pot adquirir tant a l'assassí com al Kubrick.
I quant costa?
Doncs mira, el pack d'entrades estava a 27,50, una ganga, que si calculeu les entrades és el preu més econòmic pràcticament de la província de Barcelona i Catalunya. I simplement ho hem allargat fins a 30 euros per cobrir una mica costos. Realment el que busquem des de Cineclub Vilafranca és cobrir costos i ampliar a tota la població possible el cinema. No està fet amb ànim de lucre, perquè no som una entitat de lucre. Llavors, simplement que ho sàpiguen, 30 euros si la volen amb la llauna de cinema i tindran això, 5 entrades i crispetes.
Com es presenta aquest final d'any per Cineclub, Lídia? Em penso que fareu uns números ben xulos, no? O esteu a punt de fer-los ja?
Sí, justament vam tenir un canvi de junta a finals de novembre. Som una junta continuista, hi ha hagut algunes incorporacions i això també es notarà, no? Doncs perquè al final sempre t'acabes renovant energia i venim amb molta il·lusió. Aquest mes de desembre ja s'ha notat perquè hem fet moltes accions amb Black Friday i ara per Nadal aquestes dues iniciatives i ens espera un 2025 carregats de molt bon cinema i també de molt bones propostes per fer que Vilafranca sigui el pol d'atracció de cinema de tota la comarca i que vingui també gent d'altres zones, no? Com Vilanova, Sitges i altres poblacions.
I quan el públic respon al llarg d'aquest any, no? Ja tindreu els números de tancament d'any i em sembla que podrà ser una xifra rodona. I compteu, vaja.
Exacte. Estem superant any rere any la xifra d'assistents. Crec que, ara em preguntes, però no tinc les dades a la mà, però crec que estem vol els 50.000 espectadors l'any.
Sí, aquesta és la xifra que el Pablo Sancho ens deia fa uns dies, que espereu tancar l'any amb aquests 50.000.
Exacte, i a més a destacar també que hi ha hagut diverses estrenes que han superat els 1.000 espectadors, que per nosaltres és una xifra com mentalment molt positiva. És a dir, tot allò que supera els 1.000 espectadors és un gran èxit. I ja crec que n'hem aconseguit 5 o 6 aquest any i crec que l'any que ve també serà un any de molts èxits perquè les programacions també de les distribuïdores de cinema també van encaminades cap aquí, no? A tenir pel·lícules doncs, amb més atractius de cara al públic.
Si teniu ganes de cinema, d'anar al cinema aquests dies, a banda d'aquesta proposta de recuperar clàssics nadalencs contemporanis, esclar, les estrenes no s'aturen i també les abordem amb el Miquel. Amb quina pel·lícula comencem, Miquel?
Doncs amb Mufasa, el rei León, que és la gran estrena d'aquest divendres.
Es hora de contarte una historia. La historia de un cachorro no mucho mayor que tú.
Para que me quede claro, nosotros no salimos.
Hay muchas historias en las que salimos todos. Cuenta una de esas.
Mucho antes de convertirse en leyendas, Mufasa y el príncipe que acabó siendo conocido como Scar se convirtieron en hermanos.
Hola, ¿cómo te llamas?
Mufasa.
Te dije que me esperaras.
No podemos dejarlo aquí.
Las reglas son las reglas, Taka. El rey nunca aceptará un león abandonado.
No me han abandonado. Solo estoy perdido.
Y No nos relacionamos con forasteros. Taka es el futuro rey. Debemos proteger el linaje.
Pero papá, le he salvado la vida. ¡Vamos! Te contaré un secreto, Mufasa. Siempre he querido un hermano.
Siempre he querido un hermano. Siempre he querido un hermano.
A veces detecto un olor. Una ligera brisa que huele a mi hogar. Luego desaparece.
Tú y Taka juntos. Ese es tu hogar. Ahora marchaos. Encontrad vuestro lugar en el ciclo de la vida.
El ciclo se ha roto. Solo habrá un rey león.
¡Mufasa, corre!
¡Debemos luchar juntos! ¡Si luchamos, moriremos!
¡Que quede claro! ¡Yo jamás me apunté a esto!
Estoy aquí para protegerte, hermano.
¡Mufasa! ¡Ah! ¡Esto ha sido una mala idea! ¡Estamos vivos!
Disney torna amb el Rei Lleó, en aquest cas, pels oients que només tenien l'àudio, la banda sonora del tràiler és animació digital. Oi, Miquel?
Sí, sí, correcte. O sigui, igual que el remake del 2019, que aquesta és la prequela, és novament animació digital. Sí, sí. I, bueno, la dirigeix la novetat respecte al remake del 2019, que va ser una de les pel·lícules més taquilleres de l'any, per darrere de l'última dels Vengadores. És que, en aquest cas, qui està darrere és Barry Jenkins, director guanyador de l'Oscar per Moonlight, i director també del Blues de Bill Street. Llavors, és una pel·lícula que Disney estrena coincidint amb el 30è aniversari de la pel·lícula original, que és del 94.
La d'animació.
La d'animació.
La de dibuixets.
La de dibuixos, correcte. I que, bueno, d'alguna manera se centra en, bueno, en com Mufasa, el pare de Simba, coneix amb el que després serà el seu germà Scar, que després serà qui l'acabarà traint en la pel·lícula original. I com han de fer, com d'alguna manera neix la rivalitat entre ells dos i han de fer front amb un enemic amenaçador i letal. Llavors, és una pel·lícula que tindreu a partir d'aquest mateix divendres, o sigui, des d'avui mateix, a les 5:30 de la tarda, ja la teniu al cinema Kubrick, i la tindreu més o menys fins al 4 de gener, si no recordo malament, aquesta primera setmana sola, i a partir de la setmana següent compartida amb Conclave, que és una de les pel·lícules que comentarem a continuació, i després amb una altra de les estrenes potents d'aquest any, que és Emília Pérez.
Què en diu la crítica d'aquesta animació digital, d'aquesta animació per ordinador? Convenç, no convenç?
Bueno, hi ha com una mica de debat sobre... Bueno, ja en el seu moment, quan es va fer la pel·lícula, la prequela del 2019... Bueno, el remake, perdó, del 2019, ja hi va haver una mica de debat sobre si es podia considerar o no es podia considerar un live action, perquè al final no deixa de ser animació digital. En aquest cop hi torna a haver com aquesta polèmica, tot i que s'ha venut amb els noms de tots els actors que posen veu als personatges. Hi ha el Seth Rogen, hi ha el Mads Mikkelsen, hi ha la Beyoncé, per exemple. Però, bueno, sí, hi ha una mica de debat sobre si es pot considerar animació o és acció real. Vull dir.
Mirant el tràiler, sí que les cares dels lleons sí que expressen, no sé, sorpresa, alegria, tristesa... Això està ben aconseguit.
Sí, sí.
Justament aquesta va ser una de les crítiques que havia rebut la pel·lícula, no? De que li faltava emoció perquè precisament, clar, tota aquella caracterització que tenien els dibuixos no ho tenia la live action. I si et fixes ara amb el tràiler, ostres, és que et sap greu i tot algunes de les escenes perquè realment aconsegueixen empatitzar, no? És a dir... El Simba ara té molta més expressió, petitet. Bueno, ara és el Mufasa petitet, però, clar, la base... Al final estem parlant de lleons. La base és molt similar, no?
Sí, sí. I Quan a la música, clar, venim d'una banda sonora composta per Sir Elton John.
Ostres, i tant.
I, clar, no és el mateix, no?
Bueno, ara qui compon les cançons... Bueno, està molt bé, també, perquè ara qui compon les cançons és el Lin-Manuel Miranda, que, si no recordo malament, és el compositor de la banda sonora d'una altra pel·lícula de Disney, que és Encanto, i també ha composat la banda sonora d'un altre musical, com és En un barri de Nova York. Vull dir que el repertori de cançons en aquesta ocasió doncs estarà ben servit, jo crec.
Sí, realment, ell és un dels tòtems a nivell musical als Estats Units. Crec que també va fer la Mary Poppins, no? La versió
el
nova.
El regreso de Mary Poppins, no? Sí, exacte. La Emily Blunt, sí, sí, diria que sí.
I allà actuava i tot. I, a més, és molt famós per Hamilton, crec, a Broadway.
Sí, Hamilton.
És a dir, que té una carrera llarguíssima. És a dir, que a qui no li soni, que entri una mica a Spotify i veurà que té un fotimer de clàssics i de cançons que han sigut èxits.
I no us sembla que hi ha com una mica una croada per part de Disney, eh? Que potser és monetària, al final, per substituir aquests clàssics animats per pel·lícules d'animació per ordinador. Sembla que tot ho han de portar aquí, ara.
Sí que, però això també té molt a veure perquè a nivell de negoci és molt menys arriscat invertir, perquè estem parlant de milions de dòlars el que costen aquestes produccions, doncs és molt menys arriscat invertir en una història que saps que ja ha funcionat, que ha estat un blockbuster, que el blockbuster, la paraula blockbuster, que la gent sàpiga que és un èxit a tots els nivells. Doncs clar, saben que estan apostant a un cavall guanyador i per això aquest any veurem segones, terceres, quartes i fins i tot setenes i vuitenes parts de grans franquícies, Missió Impossible, no només les pel·lícules de Disney, també Com entrenar a tu dragón passa a ser live action, també això, Tom Cruise es torna a posar al capdavant de la franquícia de Missió Impossible, llavors és, a nivell creatiu és una llàstima perquè, tot i que són pel·lícules bones i que funcionen i que agraden, no s'estan apostant per coses noves, no? Llavors, clar, al final això ho acabarem pagant, entre cometes, d'aquí uns anys, quan vulguem redescobrir clàssics i veiem, clar, no redescobriràs una pel·lícula que és la sisena part de l'entrega, redescobriràs la primera, probablement. I d'això estem una mica... tenim mancances, no?, de cara al futur.
Hem començat amb Mufasa, el rei León, amb públic familiar. Què més proposes, Miquel?
Conclave.
El papa ha muerto. El trono está vacante.
¿Qué pasó? Dicen que fue un infarto, pero...
Corren demasiados rumores y hay más de 1,000 millones de almas observándonos.
Cardenal Lawrence, parece que la responsabilidad del cónclave recae sobre usted.
Supervisar la selección es una labor que jamás esperé realizar. Serán aislados y protegidos de toda información que pueda influirles. ¿Lo entiende?
Nadie en su sano juicio querría serlo. Pero hay hombres peligrosos que sí ansían ese puesto.
Muy inquietante.
¿Puedo hablar con usted en privado?
Le veo nervioso. ¿Todo bajo control?
¿Cómo han podido ocultarlo tanto tiempo?
Jamás encontraremos a un candidato cuyo historial sea del todo intachable.
Aunque las hermanas hemos de ser invisibles, Dios nos ha dado a todas ojos y oídos.
Bueno. Som al Vaticà, no?
Sí, sí. Un thriller religiós, thriller conspiranoic. Aquesta, apunteu-la bé, perquè serà una de les principals candidates a la propera edició dels Oscars. O sigui, jo crec que estarà nominada gairebé segur a millor pel·lícula. I sobretot qui està entre els favorits a guanyar l'Oscar a millor actor és el seu protagonista, Ralph Fiennes, que bueno, hi haurà una pugna bastant gran per l'Oscar a millor actor, perquè hi haurà també l'Adrien Brody, hi haurà el Timothée Chalamet, hi haurà diversos actors més, per tant... Però aquesta és una de les principals candidates als Oscars. Es va poder veure per primer cop al Festival de Sant Sebastià, aquí a Espanya. Va competir per la Concha de Oro i dirigeix un director alemany que es diu, bueno, no sé si es pronuncia més aviat Edvard, perquè és alemany, Berger, que era el director de Sin Novedad en el Frente, aquella pel·lícula de Netflix ambientada en la Primera Guerra Mundial que va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula estrangera. I es basa en una novel·la d'un autor que el Roman Polanski ja havia adaptat al cinema, que es diu Robert Harris, i el Polanski el va adaptar quan va fer El escritor i també quan va fer una de les últimes de les seves últimes pel·lícules, que era L'oficial i l'espia. O sigui, totes dues es basaven en novel·les d'aquest autor i totes dues les va coescriure el Polanski amb ell.
Mirant el tràiler, a mi el que m'ha enganxat també és com de bé recrien el Vaticà, no?, i tot el que es cou allà dintre.
Sí, sí. Els secrets de l'Església, de fet, la pel·lícula gira al voltant d'això, doncs, d'un cardenal que després de la mort del papa és designat per dirigir el conclave i descobreix un secret que ho podria posar tot cap per avall. O sigui que estem una mica en aquell mood de què es cou a dintre del Vaticà i quins secrets s'hi amaguen.
En clau thriller, total.
Total, total.
Com hem sentit, la banda sonora també acompanya molt. I l'última proposta d'aquest divendres és
la guitarra flamenca de Gerai Cortés.
En un momento determinado de la noche, nos baja a todos a un sótano, coge una guitarra, se la pone un chaval y le dice, Monse, cántanos, por favor, como el agua. Monse canta espectacular, pero yo no puedo parar de fijarme en el acompañamiento. El chico que toca, me doy cuenta de que los modernos le tratan de moderno, pero los gitanos le tratan de gitano. De repente, un barullo.
Yo he necesitado encontrarme muchas veces, he necesitado estar solo. La parte más fuerte del documental, y por lo que yo hago el documental, es con la Tania.
Me quedo impresionado con él. Le pregunto por su proyecto y él me habla de un disco.
Y una de las cosas que yo quiero hablar, ya no es ni por mí ni por nosotros, porque de alguna manera ella no pudo hablar.
Un disco que, aunque es de guitarra,
siento que he tenido dos vidas, ¿sabes?
Cuenta su vida, habla de su familia y habla en concreto de una pena.
Que siempre está escondido ahí.
Una pena que él le quiere contar al mundo.
Ara el Miquel ens explica, però jo us vull dir que darrere d'aquesta pel·li, com a director, hi ha Anton Álvarez, que no us dirà absolutament res, però si us dic que és C. Tangana, flipareu segurament, oi, Miquel?
Sí, sí, C. Tangana, o Pucho, o Crema, o com li vulguin dir, però sí, sí, el madrileño està darrere d'aquest documental. És el seu debut com a director, o sigui, l'any passat va protagonitzar el seu documental Esta ambición desmedida, i ara debuta com a director amb aquest documental, que també es va poder veure a Sant Sebastià. Va entrar dintre de la secció New Directors, que és una secció que donen més enfocada a directors novell, i va guanyar premi, justament es va endur la menció especial. I és un documental que parla de com el C. Tangana coneix amb un guitarrista flamenc que es diu Gerai Cortés, es queda fascinat pel seu talent, i ell li explica que vol fer un disc per explicar un secret familiar que considera que la gent ha de conèixer. Llavors, l'altre dia que van sortir, el dimecres passat, van sortir les nominacions als Goya, té dues nominacions, millor documental i millor cançó original, i això és una de les potents estrenes de la setmana, i justament es comenta que per ser un debut, justament, del C. Tangana, sorprèn molt el ben dirigit que està. O sigui, és un gran debut com a director per part seva.
I va de música, però també va de la família, com deia el Miquel, de secrets, de la comunitat gitana. És molt més que un documental sobre la guitarra, sobre la música. Sí, sí. Lídia, Miquel, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Benvinguts al Penedès en xarxa i bon Nadal.
Bones festes a tots.
Moltes gràcies, Sílvia. Bones festes.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45, encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. La burocràcia fa complicat que s'ampliï el nombre de criadors de gall del Penedès. Els criadors es passen la major part de l'any treballant per oferir els seus galls del Penedès per la Fira del Gall. Uns criadors que cada cop són menys i que reivindiquen el consum d'aquest tipus d'aliment tot l'any i no només per Nadal. La criança del gall del Penedès ha anat evolucionant des dels seus inicis. De fet, van començar sent 8 criadors abans de que existís la certificació de qualitat IGP, i en queden 4 en l'actualitat. Aquests 4 són els que oferiran els seus galls aquest cap de setmana a la 360 edició de la Fira del Gall, i ho fan, com sempre, reivindicant la desestacionalització d'aquest tipus d'aliment que no només es pot menjar per Nadal. La Fira del Gall és també un reflex de com està evolucionant la criança i, sobretot, la manera de consumir aquest tipus d'aviram. La tendència és que la gent cada cop compra menys peces vives per adquirir l'animal ja mort i trossejat i fins i tot cuinat. El passat divendres, les regidories de residus urbans i comerç van instal·lar una màquina de reciclatge d'envasos de plàstic i metàl·lics de begudes a l'entrada del pavelló esportiu municipal de la Bisbal del Penedès. Una màquina que ofereix descomptes als comerços locals amb l'objectiu d'incentivar el reciclatge entre la ciutadania. La màquina ja està en funcionament i, de moment, els usuaris poden guardar els vals de descompte que hagin generat. La Junta de Govern, el 25 de novembre, va aprovar la contractació del subministrament d'una màquina de reciclatge d'envasos de plàstic i metàl·lics i begudes a través de la lectura del codi de barres amb l'empresa Omelia System SL per un preu de 12.100 euros i IVA inclòs. Aquesta màquina, que s'ha instal·lat el passat divendres 13 de desembre, llegeix els codis de barres dels envasos i premia les persones que hi reciclen els envasos amb vals de descompte que es poden bescanviar als comerços locals a partir de la setmana vinent. L'Ajuntament dels Monjos organitza un any més el Parc Nadalenc Esportiu els dies 23, 24 i 27 de desembre de 2024 a la pista poliesportiva municipal de l'Avinguda Catalunya. El parc estarà obert de 5 de la tarda a 8 del vespre i oferirà una àmplia varietat d'activitats esportives adaptades per tothom. Bàsquet 3x3, futbol 3x3, vòlei 4x4, bàdminton, tenis taula o escalèstric. El preu per l'entrada d'un dia és de 3 euros. L'abonament per 3 dies té un cost de 7 i l'edat mínima per accedir-hi és de 7 anys. El 47è Pessebre Vivent Parlat de les Gunyoles arrencarà diumenge. Enguany, el Pessebre Vivent Parlat de les Gunyoles arriba a la seva 47a edició, al Degà de la comarca, però amb tota la força de sempre per fer reviure a grans i petits aquesta tradició tan nostra. L'escenari natural excepcional és sempre un dels grans atractius del Pessebre, on les figures reviuen i interactuen amb el públic, tot explicant una de les històries més antigues de la humanitat. Aquesta experiència per tota la família, adherida a la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, es representarà durant 6 dates en diferents horaris i començant aquest mateix diumenge amb 3 passis, a les 6, a 3 quarts de 7 i a 2 quarts de 8 del vespre. Els mateixos horaris que es repetiran el 25, 26, 28 i 29 de desembre i l'1 de gener.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:45. Encarem l'últim espai del programa abans d'agafar vacances de Nadal, sortint de l'estudi. I és que l'Eli Jiménez, de Ràdio Sant Sadurní, ens espera a les caves Jaume Giró i Giró per parlar-nos de Nadal, del Penedès i d'un producte tan nostrat com és el cava.
Com bé dius, avui ja a les portes de Nadal i per tancar aquest últim programa del 2024. Ens hem vingut fins a les caves Giró i Giró, aquí a Sant Sadurní, al costat de la ràdio, per parlar amb el Ramon Giró. Molt bon dia, com estem?
Bon dia, què tal, Eli?
Parlar de Nadal i parlar de cava és un tàndem indissoluble, un tàndem molt necessari.
No pot haver-hi una taula sense una ampolla de cava, i és el producte de celebració, és el que fa que aquest dinar o sopar de Nadal o de festes d'aquest tipus, de cop i volta es converteixi realment en una festa on es troba la família, els amics i tota la gent. Per tant, és el punt àlgid de la festa, està clar. El sentit d'estapar una ampolla de cava sobre la taula ja de cop i volta dona alegria.
Abans comentàvem fora de micros, no?, aquest soroll de com es destapa l'ampolla, el brindis, les bombolles de cava, tot això fa festa.
Hi ha una litúrgia relacionada amb l'ampolla de cava que fa que sigui diferent de l'ampolla de vi. L'ampolla de vi amb una eina es destapa el tap, bueno, està bé, se serveixen les copes. Amb el cava ja de bon començament destapar, treure la càpsula, moure el morrió, destapar el tap normalment amb una mica de soroll, perquè aquest boom de cop i volta és com un esclat, és com el petard que fa que comencin les festes del poble. Aquí és la festa de la família. Jo crec que aquest soroll va inherent també a lo que després hi haurà, el servir les copes i poder fer un brindis entre tots plegats. De cop i volta hi ha com un esclat d'alegria, de felicitat i d'unió entre tots els que se celebren la festa al voltant de precisament de algo que dius és un líquid, és una beguda, és un vi, sí, però al mateix temps té aquest valor afegit que representa un moment àlgid de la festa.
És celebració, al cava ho és. Aquí al Penedès, i sobretot a Sant Sadurní, estem molt acostumats a obrir ampolles de cava, no només per les celebracions, no necessitem celebrar absolutament res per beure cava, però sí que s'ha fet molt bé aquesta feina d'exportar i que a la resta d'Espanya, però també en molts països del món, celebrar sigui sinònim de fer-ho amb cava.
Sí, el cava, jo crec que ha democratitzat la beguda essencial que era molt especial, que era el xampany, no? O sigui, de cop i volta hem donat la possibilitat de que algú que potser no podia beure un xampany pel cost que té, de cop i volta poder tenir un producte que era un vi també, un vi escumós amb el mètode xampanyoise igual, però que ha pogut prendre's a un nivell més, diguem-ne, bàsic, més de poble, més normal, i hem donat una possibilitat de donar-ho a conèixer en molts llocs del món que potser el xampany no podia arribar. I de cop i volta, gràcies al cava, això s'ha expandit. I clar, és la nostra, diguem-ne, el nostre punt de recolzament per poder exportar. O sigui, estem servint un producte escumós amb un mètode fantàstic i un vi increïble, perquè la qualitat dels caves ha anat pujant de manera espectacular. I, per tant, això s'ha reconegut i jo crec que és el que ens ha fet possible poder estar avui en dia pràcticament tot el món. O sigui que a tot arreu pots trobar una botella de cava, de cases més grans, de caves més petites, en funció una mica de la capacitat que té els cellers, però jo crec que avui en dia trobar algun celler que no exporti és difícil, no? I, de fet, el cava és el vi exportat més exportat de tot Espanya. Vol dir que crec que ho hem fet força bé i n'hem d'estar molt orgullosos, no?
A mi una de les coses que més m'agrada, Ramon, és el fet de poder, en una copa, que hi hagi el territori. Poder exportar el territori en una copa. Això és molt bonic i ens ho hem de creure, també.
Ens ho hem de creure. És un producte icònic. És un producte que és molt nostre, ens el sentim molt nostre, per molt que vulguin dir no, és que és de tot arreu, que es pot fer a tot l'estat, que no sé què i tal. Però no deixa de ser un vi molt català i molt del Penedès i sobretot molt de Sant Sadurní. I això a vegades costa creure'ns-ho, no? Però realment és així. O sigui, Sant Sadurní, si jo crec que el 75% de tota la producció de vi escumós es feia aquí a Sant Sadurní, segueix sent, crec, així, no conec ara exactament les dades, però el 75% es feia aquí i a Catalunya el 90% i escaig. Per tant, és un producte molt nostre i sí, és veritat, la terra l'estem exportant gràcies precisament a un producte com aquest, no?
Ara que arriben les festes de Nadal, parlàvem dels àpats, de maridar-los amb cava, de brindar. Una altra cosa que ens agrada molt fer els penedesencs, i ho parlàvem també abans fora de micros, és regalar cava, que al final és molt habitual que anem a dinar a casa d'algú i anem amb una ampolla a la mà.
Sí, clar, què portes, no? Jo me'n recordo que alguna vegada havia anat a Bèlgica a casa d'uns amics i havia portat xocolata, clar, portat xocolata de Cal Simón, nostra, no? D'aquí del poble, Bèlgica, que quasi bé que no toca. Cava és el nostre, també, no? I portar alguna cosa a casa d'uns amics i portar cava, i sobretot ara en aquestes dades, és fantàstic. Jo crec que... A més, una cosa que crec que hem sabut treballar cada vegada més és buscar un cava objecte, un cava de regal, un cava que no sigui només aquell cava tan bo però mal presentat, que mal etiquetat o el que sigui, sinó cada vegada més mirant una mica que la presentació relacionés aquest objecte de regal amb el producte que hi havia dintre, amb el cava que hi havia dintre. I llavors, clar, només faltaria que nosaltres, quan anem per ahí, doncs, per suposat que sempre portem la nostra ampolleta. És una cosa, a més, molt normal, no? I que ho tenim molt ben assumit.
M'agrada que facis, que expliqués aquesta evolució, no? del regal, de buscar un regal que sigui un producte bo amb un empaquetat bonic, no? Perquè en d'altres entrevistes he parlat justament d'aquest concepte, no? De que les noves generacions que van pujant els agrada molt tenir aquest detall, no? I escollir aquesta ampolla per aquesta persona. I això, no sé si tu ho notes aquí a les caves, que la gent és molt més detallista i amb aquestes coses.
Nosaltres aquí a Jaume Giró Giró, una de les coses més importants que crec que hem anat treballant i cada vegada més és amb la presentació. Ja sabem tots que quan comprem una cosa la comprem per la marca, per suposat, pel prestigi que aquesta marca porti associat, però hi ha un efecte impacte que és quan veiem algú i aquell algú ens atrau i de cop i volta tenim ganes de tenir-lo. El que hi ha dintre serà una cosa que serà com un descobriment, no sé què, ja el coneguem. Mm. Però si hi ha de bon començament aquesta imatge, ens atrau i ens agrada i sabem que podrem quedar bé, per suposat que sempre entrarà millor, no? I amb això ja hem estat treballant no només aquí, sinó a tots els cellers, cada vegada mirant de que la presentació fos més impactant i amb un nivell molt alt, o sigui, no tant amb l'ampolla mateixa, que sabem que és complicat perquè l'ampolla no la podem canviar. O sigui, el problema que tenim, no és un problema, però sí que quan fem el tiratge hem de saber ja que amb aquella ampolla anirà el cava fins al final i no podrem canviar l'ampolla, cosa que sí que poden fer els de Prosecco, els que fan mètode Charmat o el que sigui, que l'ampolla serà on anirà al final de tot. Però nosaltres ja quan fem el tiratge, o sigui que si tenim ampolles que tenen 10 anys, aquella ampolla és la que serà la que sortirà al cap de 10 anys. I per tant ens hi hem de mirar molt amb quin tipus d'ampolla anirà. La resta, la càpsula, l'etiqueta, l'estoig, és amb el que podem jugar després. I aquí ens hi estem mirant molt i gastant també, és un cost. Però sabem que jo crec que la línia ha d'anar una mica per aquí. O sigui, no només que la qualitat sigui lo de dintre, que això, com sempre, ens passa a la nostra terra, fem molts bons productes, però a vegades ens costa presentar-los o vendre'ls o el que sigui. Si els hi presentem amb unes bones imatges, la gent això t'ho valora. I per suposat que el cava avui en dia està amb uns nivells de presentació molt alts.
Ramon, parlem de campanya de Nadal. Quan hem arribat Estàveu mans a l'obra, no, mai millor dit, estàveu treballant de valent, preparant no només aquesta campanya de Nadal, que suposo que sempre, cada any en parlem, no?, que comença unes setmanes abans a treballar de valent, però sí que traient més producte.
A última hora sempre et venen aquells despistats o que no havien programat prou bé. Jo recordo que fa molts anys, el 24, o sigui, el dia abans de Nadal, me'l guardava precisament perquè em trucava una notaria de no sé on que, ostres, no havia pensat que tenia que fer regals als treballadors o a la gent que tenien allà i, per tant, li tenia que anar a portar al migdia, ja ni dinava tampoc. Això, encara que sembli estrany, segueix sent així. I després sempre et demana el que no tens, no? I llavors, jo ara aquest dematí estava desgorjant en calent les botelles de grandalla que bueno, es tenien que fer i són gamma alta i la gent, ja dic, per regalar precisament de cara als Nadals van fantàstiques, però ho has de tenir i ho has de fer a última hora, que és una llàstima, però bueno, és així. O sigui, les cases, suposo que grans i que exporten més i que tenen distribuïdors, el novembre és quan tenen la campanya més forta, però les cases petites, ara al desembre, han d'estar predisposats a treballar de matí, tarda i nit per tal de poder subministrar el cava que la gent vol i sobretot de cara a les festes o regals d'empresa o el que sigui. No?
Al final, Nadal sempre ha sigut el moment àlgid pel sector del cava. Entenc que a dia d'avui encara continua sent el gran moment de l'any.
Ens agradaria repartir-ho més, no? I sempre ho parlem. Ostres, si tothom consumís el cava com ens el bevem aquí a Sant Sadurní, que bevem cava des de l'1 de gener fins al 31 de desembre d'una forma habitual i cada dia pràcticament, si fos així, ostres, seria perfecte, no? Però no és el cas. Encara segueix havent-hi aquesta punta alta, una mica el juny per Sant Joan i tal, i després ara, sobretot, de cara als Nadals. Però també és veritat que la restauració ha treballat força bé per tal de que es reparteixi una mica més. I, bueno, hauríem de mirar d'acostumar a tothom de que el cava és un producte gastronòmic, és un vi per beure, com fem nosaltres aquí, i això ho expliquem a tothom, de que, ostres, nosaltres mengem amb cava i que quan traiem una ampolla de vi negre sobre la taula moltes vegades ens fa una mica de recança, no? Perquè dius, ostres, ara que em farà tastar aquest o el que sigui. Nosaltres comencem amb cava i acabem amb cava. Si això pogués ser a tot arreu i ho poguéssim exportar, seria fantàstic. O sigui que sí, es reparteix durant tot l'any, però sobretot el Nadal és quan tenim les puntes.
Ramon, què és el que més us surt ara per les festes de Nadal? El cava, què més demana la gent en el vostre cas, que en feu uns quants?
Sí, nosaltres tenim una gamma de, em sembla que són 24. 24 wow. Caves, o sigui que amb petita producció, però de diferents anyades, diferents presentacions, etc, etc. I clar, en aquesta època, el fet aquest que deies dels regals, de poder portar una ampolla quan vas a casa d'uns amics o quan vas amb la família, home, ja es busca un nivell una mica més alt del que potser consumiries durant tot l'any, no? I per tant, els productes estrelles són la gamma més alta i ja dic, a vegades te'n fas creus perquè dius, ostres, com pot ser que se'n vagin tant per aquí? Bueno, pues sí, ara tothom se'n va aquell cava una mica diferent, una mica que puguis quedar bé, que la gent quedi bé quan vagi a casa dels amics o les famílies, no? I per tant, el que ara surt més, potser amb una proporció que no és el 100%, ni molt menys, però sí les gammes altes i ben presentades.
De fet, una de les coses que reivindicàvem, dimarts al programa ens visitava el Xavi de Calfero, i una de les coses que reivindicàvem era, igual que ens esforcem moltíssim, no?, per fer el menjar, per tenir els plats de xup-xup, de cocció, molt elaborats, també ens hauríem d'esforçar el mateix, i ho fem al Nadal més, en trobar el bon maridatge, aquell producte bo, no?, en escollir una cosa per posar dins la copa que quedi bé, no?
Sí, però al cap la gràcia que té és que combina, marida, digue-li com vulguis, amb tot. Llavors, no sé, jo penso que, per exemple, amb un rostit, que seria estrella o estrella i tal, els canelons o el que sigui, no? Allò, plats potents del menjar, el cava t'ho refresca, t'ho fa baixar. I després, si anéssim a l'altra banda i hi hagués algú que volgués menjar, doncs, unes angules o unes ostres, pues, també el cava et potencia precisament aquests gustos i aquests sabors. I no entendríem, doncs, menjar caviar, per exemple, amb vinegre, no? I en canvi amb cava sí. I per tant, pot maridar perfectament amb un tipus de menjar pesat, gros i típic de Nadal, no? I a més, ens alleujarà el menjar i sortirem del dinar molt millor que no pas si estiguéssim bevent vins d'alta graduació. Estem amb 11,5, 12, o sigui que és fantàstic per no agafar massa accelerada, per poder veure molt sense tindre que després patir els efectes d'un gran consum de vi. I en canvi, ja dic, pot anar perfectament amb un tipus de menjar i amb l'altre. O sigui que és la beguda ideal, no? No hi ha altra millor que el cava. Després, a dintre dels caves, clar, tenim els de gran reserva, que podrien ser aquests caves més aquests rostits i per menjars una mica més potents, però també tenim els caves joves per començar el menjar, i els caves semisecs o secs ja una mica dolços per les postres. O sigui que tenim un ventall impressionant per tal de poder ajustar-nos precisament al tipus de menjar que consumim.
Ara ho deies, perquè acabar els àpats amb aquestes postres, amb aquests torrons, les neules, els polvorons, aquí sí que no falla absolutament mai l'ampolla de cava, ja sigui un brut, un nature, un semiseca. Aquí hi ha a gustos, aquí tot, els podem tenir diferents, però l'ampolla de cava no hi falta.
L'ampolla de cava no hi falta, tot i que, i jo, és algo que vull reivindicar i que espero que a poc a poc, doncs, es vagi introduint també. A casa meva, de tota la vida, sempre a les postres, sobretot de Nadals i de familiars, hi havia sobre la taula una ampolla de mistela i una ampolla de birrenci. La mistela, teòricament, per les senyores, cosa que no era així, perquè al final ens l'acabàvem bevent tot des de la canalla, eh? I no es pot dir, però és així, des de la canalla a tothom, i el birrenci, que ja era per allò més senyors i tal, no? I eren dos productes molt típics d'aquí, de Sant Sadurní. O sigui, hi havia el cava, per suposat, però també hi havia aquests altres dos, un molt sec i l'altre molt dolç per les postres. Però per suposar que el cava semisec pot maridar perfectament amb unes postres dolces. I per tant tenim una mica de tot, no? I això és fantàstic. Doncs aquí a casa, sí, tota la vida s'havia fet birrenci i mistela, i encara en seguim fent una mica pel consum familiar.
De fet, Ramon, el Xavi ens reivindicava els vins dolços també per acompanyar els torrons, una mica reivindicant també, que sembla que siguin els grans oblidats, doncs recordem-los també en època de Nadal. Vaig amb una darrera campanya de Nadal, una miqueta com es preveu. Abans, fora de micros, parlàvem de, no de xifres, però sí de la sensació del sector, que està sent un any prou bo. No sé si és així.
Aquí a casa, Jaume Giró, i almenys de moment, ha sigut el millor any de la història. Vull dir que, imagina't, en facturació. Això vol dir que en facturació, almenys, que és el que crec que s'hauria de mirar, ben millor que mai. Amb ampolles, no vull saber. No és la intenció mirar la quantitat d'ampolles. Parlant amb el sector, més o menys, amb uns cellers, amics, els altres, de no les cases grans, perquè no sé què és el que fan les cases grans, però les cases petites, jo crec que ha sigut un bon any. Han patit una mica per la quantitat de vi que hem pogut disposar, perquè clar, aquesta sequera i una cosa i l'altra, doncs, ens ha fet patir força, però tampoc busquem produccions altes i, per tant, jo crec que els cellers de tamany com el nostre han pogut al final fer els tiratges i les embotellades que tocava. I també és de gamma més aviat alta. O sigui, jo penso que hem pogut treballar no amb aquests caves més bàsics o més joves o de més sortida, sinó també amb aquests caves de guarda superior, reserva, gran reserva, de molta criança, buscant aquell client que, ostres, que vol tastar coses interessants i bones. I, en general, jo crec que ha sigut un bon any. Ja dic, no la part del vi, que, ostres, han patit aquests temps de sequera últimament i ara amb el mosquit verd i no sé què més, que haurem d'estar patint contínuament, però amb el món del cava jo penso que tots estem prou contents i, escolta, fantàstic i endavant. Jo sóc molt optimista, ja ho saps.
Doncs amb aquestes bones sensacions ho deixem. Acomiadem avui aquí al programa. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui parlant de cava, parlant de Nadal. Que vagin molt bé les festes, l'entrada al 2025 i ens retrobem ben aviat.
Un plaer, moltes gràcies i fins aviat i bones festes.
Penedès en xarxa.
Doncs això, quanta raó que té la Mariah Carey, que al final tot el que volem per Nadal ets tu, sou vosaltres, és retrobar-nos, és estar junts i plegats, i la resta s'obre. Gràcies per acompanyar-nos, que tingueu molt bon Nadal, i el Penedès en xarxa torna el 7 de gener. Adéu-siau.